Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és divendres 5 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha admès per primera vegada que el projecte del nou edifici per l'escola La Mirada podria no materialitzar-se si continua la tendència de descens de la natalitat al municipi. Així ho ha expressat en el programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia arran d'una pregunta d'un veí sobre la coherència de tirar endavant un nou edifici per a una escola mentre es tanquen línies en centres existents. Vallès ha defensat d'entrada que no s'ha desmantellat cap escola, sinó que el Departament d'Educació ha reduït línies en funció de la demografia. També ha subratllat que la caiguda dels naixements és ja un fenomen a Sant Cugat. Està baixant la taxa de natalitat, no neixen tants nens com abans i, per tant, segurament les necessitats seran unes altres, ha dit. Davant d'aquest escenari, el futur de La Mirada no es dona per garantit, tot i que el projecte continua tècnicament en marxa. L'alcalde ha posat sobre la taula la necessitat de revaluar-lo tenint en compte el nou context de demogràfic. Ara el govern municipal està a l'espera de la Generalitat que actualitzi les previsions de places escolars per la ciutat i així detectar quines són les necessitats concretes. Vallès, a més, exposa un criteri d'eficiència si es continuen buidant escoles existents mentre La Mirada segueixi en mòduls. Quin sentit té que anem buidant una escola i alhora tinguem uns alumnes en mòduls? Si tenim classes buides no tindria cap sentit afegit. Tot i aquestes consideracions, Vallès assegura que l'Ajuntament no ha aturat res i que el Consell Història manté la negociació amb la Generalitat per aconseguir un nou conveni de finançament que dupliqui l'aportació inicial, ja que el cost d'una escola ha passat d'uns 5 milions a entre 9 i 11 milions d'euros. El conveni amb el Departament d'Educació que va expirar aquest octubre s'ha de renovar amb dos elements clau, la cobertura econòmica total per part de la Generalitat i un calendari d'execució clar. Segons va explicar Brugaroles en el Consell de Barri de setembre, si els terminis es compleixen, el 2026 s'hauria de pressupostar la redacció del projecte i iniciar la licitació. Tot i això, la situació presenta noves incògnites. Preguntat per Cugat Mèdia sobre l'estat actual del projecte, el Departament d'Educació remarca que abans d'avançar l'obra cal que l'Ajuntament cedeixi un solar que sigui apte per construir una escola lliure de càrregues urbanístiques. Des d'Educació asseguren que no els consta que això s'hagi produït encara. Precisament, durant l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha respost a diverses preguntes de veïns i veïnes del municipi. Vallès ha donat resposta a qüestions de serveis, mobilitat, manteniment urbà i educació. Ha reconegut problemes en fonts públiques, aplicacions municipals i en el Bicibox. En aquesta edició de l'alcalde respon, els ciutadans també han preguntat per temes de serveis socials i exclusió, així com aspectes relacionats amb els carrils bici, el manteniment de les voreres i els sorolls. Podeu recuperar el programa sencer a Cugat Mèdia. I la Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana a fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar mesures d'emergència provisionals per contenir la malaltia i ressalta que, tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, no hi apareix Osona. Tampoc hi ha el Segrià. El govern ha fixat el perímetre en una setantena de municipis. Europa no distingeix entre zona infectada i zona de vigilància i detalla que les mesures de control s'hauran d'aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l'Alt Penedès, 2 de l'Anoia i 2 del Bages. I el president d'honor de Motor Universal, el santcugatenc Juan Echevarría, ha mort als 101 anys, segons ha comunicat aquest dimarts la companyia. L'empresari va presidir la firma durant 18 anys, del 2004 al 22, i des d'aleshores ocupava el càrrec honorífic de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. Era doctor en dret per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Madrid, graduat en Estudis Superiors d'Empresa per l'Institut d'Estudis Superiors de la Universitat de Navarra i diplomat en Relacions Industrials per la Universitat de Massachusetts. Del treball ha lamentat el traspàs d'un empresari referent en el món econòmic català. Echevarría va mantenir durant dècades una trajectòria lligada al món universitari, tot ostentant les càtedres de Sociologia de les Facultats de Dret i Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. A més, va ser fundador i director del Col·legi Major Sant Jordi d'aquesta universitat i primer president del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa a la trajectòria empresarial, va ser director general de Perkins, empresa filial de Motor Ibèrica, i director general de Correos i Telecomunicaciones. A més, va contribuir a la fundació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. Durant la dècada dels 90 del segle XX va ser president de Fexa, Nissan Motor Ibèrica, Cable i Televisió de Catalunya, o la Fundació Institut Gutmann. Després va assumir la vicepresidència d'Endesa i del World Trade Centers de Barcelona i va formar part del Consell d'Administració del Port de Barcelona. Al llarg de la trajectòria professional va rebre distincions com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 1988, la Medalla d'Honor de la Trajectòria Empresarial del Foment de Treball el 2023 o la Clau de la Ciutat de Barcelona. En esports, l'Arvesteuder alemany, el Zelina croat i l'Old Georgians seran els rivals del júnior al grup B de l'europeu d'hoquei sala que es disputa del 13 al 15 de febrer a Sant Cugat. El PAP 3 acull aquesta competició on els dos primers de grup accedeixen a semifinals. Al grup A han quedat enquadrats el Royal Leopold anglès, l'Amsterdam d'Holanda, l'Olten suís i el Plzeň Lice de la República Txeca. L'Arvesteuder alemany és el gran dominador de la modalitat vigent campió alemany i europeu. L'Old Georgians és un conjunt que acaba de pujar a la màxima categoria europea. És top 8 a l'hoquei herba europeu i depèn dels internacionals que vinguin a la competició. Finalment, el Zelina és el rival a priori amb un nivell inferior a la resta. L'entrenador, Fede González, destaca que l'objectiu és arribar a semifinals i també el potencial del conjunt alemany de l'Arvesteuder. I Sant Cugat compta amb més de 300 activitats per gaudir de les festes nadalenques. El Quinto, el Campament Reial, Pedra i Sang i el Trenet de Nadal són algunes de les propostes més emblemàtiques. Un programa que enguany també compta amb les actuacions del Circ Cric, les passejades del Tio Gegant i les diferents cavalcades de Sant Cugat, Valldoreix, La Floresta, Mirasol i Les Planes. A l'agenda de Cugat Mèdia hi trobareu on i quan se celebren totes aquestes activitats i moltes més. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les activitats més destacades que es duran a terme aquest cap de setmana a Sant Cugat. I és que aquest cap de setmana arriba carregat de plans per gaudir a Sant Cugat. Per començar, continua oberta la Fira de Nadal fins al 24 de desembre a la plaça d'Octavià. Recordin que cada cap de setmana l'horari s'allarga fins a 8:45 del vespre, una oportunitat ideal per comprar regals artesans, decoració nadalenca o simplement passejar i entrar en l'ambient festiu. La Fira de Nadal, com sempre, també s'ubica a la plaça d'Octavià. Més plans de Nadal i també a la plaça d'Octavià, i molt pensat per als més petits de la casa, el trenet de Nadal, que circula, recordem, des de l'1 de desembre i fins al 4 de gener, en parada a la mateixa plaça d'Octavià, davant del monestir. Aquest cap de setmana funcionarà al matí i a la tarda, de 11 del matí a 3:45 de la tarda i de 5 a 9:45 del vespre, com dèiem, ideal per als més petits. I per als amants de la música i l'ambient distès, el dissabte a les 12:45 del migdia podran gaudir del concert vermut de Laura Milazzo Quartet al Siglo Mercantic. L'entrada és gratuïta, amb jazz italià, en un entorn molt acollidor. I finalment, si voleu fer una sortida diferent i en família, el dissabte a les 10 del matí hi ha la proposta de rutes per a famílies exploradores, una ruta pensada per nens i adults que volen descobrir llocs i racons amb un punt d'aventura. Això són només algunes de les activitats que es poden dur a terme a Sant Cugat aquest cap de setmana. Com sempre, els recordem que si volen consultar la llista completa d'aquestes activitats i més, poden consultar-la a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és divendres 5 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha admès per primera vegada que el projecte del nou edifici per l'escola La Mirada podria no materialitzar-se si continua la tendència de descens de la natalitat al municipi. Així ho ha expressat en el programa l'alcalde Respon de Cugat Mèdia arran d'una pregunta d'un veí sobre la coherència de tirar endavant un nou edifici per a una escola mentre es tanquen línies en centres existents. Vallès ha defensat d'entrada que no s'ha desmantellat cap escola, sinó que el Departament d'Educació ha reduït línies en funció de la demografia. També ha subratllat que la caiguda dels naixements és ja un fenomen a Sant Cugat. Està baixant la taxa de natalitat, no neixen tants nens com abans i, per tant, segurament les necessitats seran unes altres, ha dit. Davant d'aquest escenari, el futur de La Mirada no es dona per garantit, tot i que el projecte continua tècnicament en marxa. L'alcalde ha posat sobre la taula la necessitat de revaluar-lo tenint en compte el nou context de demogràfic. Ara el govern municipal està a l'espera de la Generalitat que actualitzi les previsions de places escolars per la ciutat i així detectar quines són les necessitats concretes. Vallès, a més, exposa un criteri d'eficiència si es continuen buidant escoles existents mentre La Mirada segueixi en mòduls. Quin sentit té que anem buidant una escola i alhora tinguem uns alumnes en mòduls? Si tenim classes buides no tindria cap sentit afegit. Tot i aquestes consideracions, Vallès assegura que l'Ajuntament no ha aturat res i que el Consistori manté la negociació amb la Generalitat per aconseguir un nou conveni de finançament que dupliqui l'aportació inicial, ja que el cost d'una escola ha passat d'uns 5 milions a entre 9 i 11 milions d'euros. El conveni amb el Departament d'Educació que va expirar aquest octubre s'ha de renovar amb dos elements clau, la cobertura econòmica total per part de la Generalitat i un calendari d'execució clar. Segons va explicar Brugaroles en el Consell de Barri de setembre, si els terminis es compleixen, el 2026 s'hauria de pressupostar la redacció del projecte projecte i iniciar la licitació. Tot i això, la situació presenta noves incògnites. Preguntat per Cugat Mèdia sobre l'estat actual del projecte, el Departament d'Educació remarca que abans d'avançar l'obra cal que l'Ajuntament cedeixi un solar que sigui apte per construir una escola lliure de càrregues urbanístiques. Des d'Educació asseguren que no els consta que això s'hagi produït encara. Precisament, durant l'alcalde Respon, Josep Maria Vallès ha respost a diverses preguntes de veïns i veïnes del municipi. Vallès ha donat resposta a qüestions de serveis, mobilitat, manteniment urbà i educació. Ha reconegut problemes en fonts públiques, aplicacions municipals i en el Bicibox. En aquesta edició de l'alcalde Respon, els ciutadans també han preguntat per temes de serveis socials i exclusió, així com aspectes relacionats amb els carrils bici, el manteniment de les voreres i els sorolls. Podeu recuperar el programa sencer a Cugat Mèdia. I la Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana a fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar mesures d'emergència provisionals per contenir la malaltia i ressalta que, tot i pertany a la demarcació de Barcelona, no hi apareix Osona. Tampoc hi ha el Segrià. El govern ha fixat el perímetre en una setantena de municipis. Europa no distingeix entre zona infectada i zona de vigilància i detalla que les mesures de control s'hauran d'aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l'Alt Penedès, 2 de l'Anoia i 2 del Bages. I el president d'honor de Motor Universal, el santcugatenc Juan Echevarría, ha mort als 101 anys, segons ha comunicat aquest dimarts la companyia. L'empresari va presidir la firma durant 18 anys, del 2004 al 22, i des d'aleshores ocupava el càrrec honorífic de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social. Era doctor en dret per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Madrid, graduat en Estudis Superiors d'Empresa per l'Institut d'Estudis Superiors de la Universitat de Navarra i diplomat en Relacions Industrials per la Universitat de Massachusetts. Foment del Treball ha lamentat el traspàs d'un empresari referent en el món econòmic català. Echevarría va mantenir durant dècades una trajectòria lligada al món universitari, tot ostentant les càtedres de Sociologia de les Facultats de Dret i Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona. A més, va ser fundador i director del Col·legi Major Sant Jordi d'aquesta universitat i primer president del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa a la trajectòria empresarial, va ser director general de Perkins, empresa filial de Motor Ibérica, i director general de Correos i Telecomunicaciones. A més, va contribuir a la fundació de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. Durant la dècada dels 90 del segle XX va ser president de Fexa, Nissan Motor Ibérica, Cable i Televisió de Catalunya, o la Fundació Institut Gutmann. Després va assumir la vicepresidència d'Endesa i del World Trade Centers de Barcelona i va formar part del Consell d'Administració del Port de Barcelona. Al llarg de la trajectòria professional va rebre distincions com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 1988, la Medalla d'Honor de la Trajectòria Empresarial del Foment de Treball el 2023 o la Clau de la Ciutat de Barcelona. En esports, l'Arvesteuder alemany, el Zelina croat i l'Old Georgians seran els rivals del júnior al grup B de l'europeu d'hoquei sala que es disputa del 13 al 15 de febrer a Sant Cugat. El PAP 3 acull aquesta competició on els dos primers de grup accedeixen a semifinals. Al grup A han quedat enquadrats el Royal Leopold anglès, l'Amsterdam d'Holanda, l'Olten suís i el Plzeň Lice de la República Txeca. L'Arvesteuder alemany és el gran dominador de la modalitat vigent campió alemany i europeu. L'Old Georgians és un conjunt que acaba de pujar a la màxima categoria europea. És top 8 a l'hoquei herba europeu i depèn dels internacionals que vinguin a la competició. Finalment, el Zelina és el rival a priori amb un nivell inferior a la resta. L'entrenador Fede González destaca que l'objectiu és arribar a semifinals i també el potencial del conjunt alemany de l'Arvesteuder. I Sant Cugat compta amb més de 300 activitats per gaudir de les festes nadalenques. El Quinto, el Campament Reial, Pedra i Sang i el Trenet de Nadal són algunes de les propostes més emblemàtiques. Un programa que enguany també compta amb les actuacions del Circ Cric, les passejades del Tio Gegant i les diferents cavalcades de Sant Cugat, Vidoreig, La Floresta, Mirasol i Les Planes. A l'agenda de Cugat Mèdia hi trobareu on i quan se celebren totes aquestes activitats i moltes més. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les activitats més destacades que es duran a terme aquest cap de setmana a Sant Cugat. I és que aquest cap de setmana arriba carregat de plans per gaudir a Sant Cugat. Per començar, continua oberta la Fira de Nadal fins al 24 de desembre a la plaça d'Octavià. Recordin que cada cap de setmana l'horari s'allarga fins a 8:45 del vespre, una oportunitat ideal per comprar regals artesans, decoració nadalenca o simplement passejar i entrar en l'ambient festiu. La Fira de Nadal, com sempre, també s'ubica a la plaça d'Octavià. Més plans de Nadal i també a la plaça d'Octavià, i molt pensat per als més petits de la casa, el trenet de Nadal, que circula, recordem, des de l'1 de desembre i fins al 4 de gener, en parada a la mateixa plaça d'Octavià, davant del monestir. Aquest cap de setmana funcionarà al matí i a la tarda, de 11 del matí a 3:15 de la tarda i de 5 a 9:15 del vespre, com dèiem, ideal per als més petits. I per als amants de la música i l'ambient distès, el dissabte a les 12:45 del migdia podran gaudir del concert vermut de Laura Milazzo Quartet al Siglo Mercantic. L'entrada és gratuïta, amb jazz italià, en un entorn molt acollidor. I finalment, si voleu fer una sortida diferent i en família, el dissabte a les 10 del matí hi ha la proposta de rutes per a famílies exploradores, una ruta pensada per nens i adults que volen descobrir llocs i racons amb un punt d'aventura. Això són només algunes de les activitats que es poden dur a terme a Sant Cugat aquest cap de setmana. Com sempre, els recordem que si volen consultar la llista completa d'aquestes activitats i més, poden consultar-la a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
respirar sense angoixa. Déu, pietat, estic que m'han tot avui. Em besa si m'enairo com un gos cantant el foc. Anem al cel de l'alba amb foc d'amor. Em besa si m'enairo com un gos cantant el foc. Anem al cel de l'alba amb foc d'amor. La traca, traca, que és un cel. La traca, traca, que és un cel.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Is I ever changing time? I see that clock up on the wall, but it don't bother me at all. Is I ever changing time?
Notícies en xarxa, edició matí, amb Thaís Trujillo.
Bon Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que s'eleven a 13 els porcs senglars morts que han donat positiu per pesta porcina. Són exemplars que s'han trobat al perímetre de Cerdanyola del Vallès, on es focalitza el brot i on arriben ja 90 els animals que s'estan analitzant. I tot plegat mentre continuen les batudes selectives, si s'espera que en les pròximes hores arribi l'autorització comunitària per convertir-les en massives. L'impacte d'aquesta crisi es continua acarnissant amb el mercat i aquesta setmana s'acumulen ja caigudes de 20 cèntims per quilo de la carn de porc. Mercolleida alerta que aviat no hi haurà espai a les cambres frigorífiques per emmagatzemar la carn que no es pot exportar. La Unió Europea ha ampliat el perímetre de la zona infectada per pesta a 91 municipis, però n'ha exclòs Osona, el Lluçanès i el Segrià, on s'aglutinen el 99% de les granges. A les portes d'aquest cap de setmana llarg, amb dilluns festiu, es reforçarà la informació i els controls per assegurar que es compleix l'ordre de no accedir al Parc Natural de la Serra de Collserola. Ho ha dit el Notícies en Xarxa el seu director gerent, Raimon Roda.
Es reforçarà, sobretot, jo crec, Guàrdies Urbanes, també Mossos i també alguns informadors per part nostra. Hi haurà parelles d'informadors en alguns punts claus, com per ser el baixador de Vallvidrera o el Pantà, que són llocs en què hi ha molta afluència. És cert que el parc té moltes entrades, però que podem determinar 6 o 7 punts, que són els principals, carretera de les Aigües, plaça Mirelles, Plugues...
Tot seguit aprofundirem més en les circumstàncies d'aquesta pesta porcina africana i ho farem en conversa amb Joaquim Segalés, que és investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de desembre. Junts acorda amb el PSOE i el PP una reforma legal per endurir les penes contra els multireincidents. La modificació, que era una de les condicions dels acords d'investidura dels juntaires, preveu endurir el Codi Penal per combatre la reiteració delictiva. Espanya no participarà al proper Festival d'Eurovisió un cop garantida la presència d'Israel. El Consell d'Administració de l'Ens Públic Espanyol ja va acordar el passat mes de setembre retirar-se del concurs musical si això passava, en considerar que suposava un blanquejament de la guerra de Gaza. Pont de la Constitució amb gairebé el 100% de les estacions d'esquí del Pirineu català obertes. Tot plegat a l'espera d'un cap de setmana llarg amb un temps favorable per als aficionats a la neu. Encarem un cap de setmana llarg, com dèiem, farcit d'activitats arreu del país, moltes d'elles ambientades ja a la prèvia de les festes de Nadal. És el cas, per exemple, d'Olot, on celebren aquests dies els 325 anys de pessebrisme a la capital de la Garrotxa. Tot seguit hi connectarem en directe per veure com van els preparatius. En esports, desfeta a la Copa per als equips catalans, Espanyol, Sabadell i Sant Andreu han quedat fora de la competició. Els blanquiblaus van caure eliminats per l'Atlètic Balears de Segona Federació. També ha caigut, com dèiem, eliminat el Sabadell. Va perdre per 0-2 a la Nova Creu Alta davant el Deportivo d'Antonio Hidalgo, líder de segona divisió. I el Sant Andreu va estar a punt de donar la sorpresa davant el Celta, però va acabar cedint a la tanda de penals. I com cada divendres farem un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera de cinema es renova amb Golpes, on Luis Tosar interpreta un policia que ha de caçar el seu germà. També s'estrena Valor Sentimental, la guanyadora del Gran Premi del Jurat del Festival de Cannes. I arriba la segona part del film de terror Five Nights at Freddy's.
Notícies en Xarxa, edició matí.
La Generalitat i el Ministeri d'Agricultura han elevat a 13 el nombre de porcs senglars morts que han donat positiu per pesta porcina africana. Es tracta d'exemplars que van trobar els agents rurals durant els primers dies de recerca al municipi de Cerdanyola del Vallès dins del perímetre de la zona considerada de més risc. Malgrat això, s'han trobat en total 90 senglars morts i s'està pendent de les analítiques. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una compareixença des del Palau de la Generalitat, en què també ha confirmat que s'han començat a fer batudes selectives. No són al radi central de 6 quilòmetres, sinó a la franja de 20 quilòmetres que s'ha establert per controlar l'avanç de la malaltia. Unes batudes que es preveu que es puguin convertir en massives a l'espera d'una autorització comunitària en les pròximes hores.
Quatre nous casos positius de pesta porcina africana i, per tant, se sumen als 9 que teníem i, per tant, en aquests moments podem confirmar un total de 13 positius, però alhora també estem satisfets de que poden ser aquests positius, estan en el mateix radi de 6 quilòmetres i, per tant, calma, estem fent bé les coses, s'estan trobant els animals morts, a més, en un radi contingut.
Fins a 91 municipis de 8 comarques de la província de Barcelona no podran exportar carn de porc a la Unió Europea ni al Regne Unit pel brot de pesta porcina africana. Ara bé, malgrat que són més municipis que els del radi de restricció del govern, es manté el nombre de granges afectades, que són una quarantena. A més, queden excloses de la prohibició Osona, Lluçanès i el Segrià, que són les comarques que compten amb el 99% de granges del nostre país. Ens n'informa la Carina Vallvé.
La prohibició d'exportar carn de porc a Europa fins al febrer afecta 91 municipis barcelonins, que són 15 més que els del pla de contenció del govern. Ara bé, no s'incrementa el nombre de granges afectades per les restriccions, que són 39 i representen l'1% de les exportacions catalanes. En paral·lel, el conseller d'Agricultura i Ramaderia demana calma a les empreses del sector davant del brot de pesta porcina africana per evitar acomiadaments. Pel que fa a les negociacions per a les exportacions extracomunitàries, la Xina, les Filipines, el Regne Unit i Xile han acceptat reduir la prohibició a només la zona afectada pel brot, però els mercats continuen tancats al Japó, que és el segon gran consumidor, Malàisia i el Vietnam. A tot això, el govern prepara una campanya de comunicació per evitar que caigui el consum de carn de porc a casa nostra. Pel que fa a les batudes de porc senglars, el govern destinarà 1 milió d'euros per fomentar-ne les captures, mentre s'ha acordat amb la comissió d'experts abatre aquests animals amb silenciadors en el radi dels 6 als 20 quilòmetres del brot.
El brot de pesta porcina africana trastoca totalment la vida i els hàbits al parc de Collserola, amb senglars morts, zones confinades i un control estricte de l'accés. El parc està vivint una setmana sense visites exteriors. La situació, però, continua posant a prova la convivència entre natura, fauna salvatge i humans, perquè a dins del parc hi viuen 16.000 persones. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, assegura que els missatges de sensibilització, el reforç de la cartelleria a les entrades i la presència policial ha reduït i molt el nombre d'usuaris del parc, sobretot al llarg de la setmana. Tot i això, Roda explica que durant aquest pont festiu es reforçarà la vigilància i també les parelles d'informadors potenciant més la pedagogia que la sanció.
És cert que el parc té moltes entrades, però que podem determinar 6 o 7 punts que són els principals: Cartera de les Aigües, plaça Mirelles, Plugues, etc. I, per tant, serà aquí on reforçarem sobretot la presència, també bàsicament per informar. És a dir, també entenem que hi ha tota una part de pedagogia d'explicar per què la gent no pot pujar a Collserola i, per tant, explicar-la.
Mentrestant, aquesta crisi continua passant factura en la cotització del porc. Merco Lleida, la llotja de referència a Espanya, ha tornat a baixar 10 cèntims al quilo de la carn, que se suma als 10 cèntims de caiguda ja fixats dilluns. La llotja alerta de la gravetat de la situació i avisa que els escorxadors es quedaran aviat sense espai per l'acumulació de carn de porc congelada sense sortida. La direcció de Merco Lleida considera bàsic sacrificar els 30.000 porcs d'engreix de les granges de la zona propera al focus. I aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, tornarà a Catalunya després de la seva gira a Mèxic. La primera parada la farà al Centre de Comandament Avançat de Contenció de la Pesta Porcina Africana a Santa Perpètua de Mogoda. Després se sotmetrà a la sessió de control al Parlament enmig de les crítiques dels diferents grups de l'oposició per no haver cancel·lat el viatge oficial malgrat aquesta crisi. Illa, que en les darreres hores s'ha reunit amb el secretari d'Agricultura mexicà per traslladar-li un missatge de tranquil·litat, ha demanat comparèixer a la cambra en un dia encara per determinar. L'IRTA Cressa, el Centre de Recerca en Seguretat Animal, és el centre referent per analitzar aquests casos i fer-ne el seguiment epidemiològic. Parlem ara amb l'investigador d'aquesta institució, Joaquim Segalés, per entendre fins a quin punt la crisi és greu, què n'hem d'esperar i com s'està treballant. Senyor Segalés, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Com definiria vostè l'estat del brot actualment, tenint en compte que en les darreres hores hem tingut aquesta informació que s'amplien ja el nombre de morts de porcs senglars confirmades, que són pesta porcina africana?
Bé, efectivament, era d'esperar que anessin sortint uns quants casos més. Penseu que el brot es va declarar oficialment el divendres passat, ara fa una setmana. Aleshores, estem encara en unes fases molt inicials. Els dos primers casos es van diagnosticar, pensem que molt ràpidament, i això és sempre un gran avantatge de cara a posar les mesures corresponents. I la gran notícia, i això ho deia el conseller també en la seva compareixença, és que els casos que s'han determinat a posteriori com a positius, tots estan en aquesta zona infectada, que és aquesta àrea del 6 quilòmetres de radi. Aleshores, això dona esperances, però hem de ser molt cautes també perquè això va evolucionant. És a dir, no hem acabat ni molt menys. Per tant, cal veure com evolucionen les properes setmanes.
Perquè ara mateix, perquè ens entenguem, quants porcs senglars hi ha en llista d'espera, si ho podem dir així, per ser avaluats, perquè se'ls faci la necròpsia i es pugui determinar si també tenen o no pesta porcina i si aquesta ha estat la causa de la mort?
Penseu que ara mateix hi ha una alerta generalitzada en relació al senglar a tot Catalunya, lògicament, i no només a Catalunya, fora de Catalunya, a l'estat espanyol també. Aleshores, estem rebent molts senglars, i de fet, ahir el conseller també ho comentava, una norantena pràcticament hi han arribat, i cada dia ens n'estan arribant. Què vol dir això? Que tan bon punt arriben a Irta Cressa, el primer que fa es fa és, lògicament, mostrejar-los per tal d'analitzar-los i tenir el resultat el més ràpidament possible. A dia d'avui s'està obtenint el resultat pràcticament el mateix dia, tan bon punt arriben, si és al matí, i si és a la tarda, l'endemà al matí tenim el resultat. Per tant, sobretot, el que sí que és important és que tots aquests que ens vagin arribant, veure com, primer de tot, d'on venen, i és important no només tenir-ne de la zona infectada, és molt important tenir-ne de la zona de vigilància i fins i tot de fora de la mateixa, perquè això ens donarà una idea de l'abast d'aquesta infecció. Uh-huh. Per això deia l'important que és que de moment només hagin sortit a la zona infectada.
S'està analitzant una norantena d'animals, evidentment els porcs senglars, com tots els éssers vius, moren per diferents causes, però s'està observant una mortalitat superior que faci pensar que hi haurà molts més casos?
Aparentment no, i m'explico, perquè lògicament hi ha hagut uns casos, aquests 13 casos que han estat confirmats, aquests casos indefectiblement són casos de pesta porcina africana, però tots els altres que hem analitzat fins ara han donat negatiu. Per tant, vol dir que ni són animals que tinguin lesions compatibles amb pesta porcina africana, ni tampoc tenen el virus. Amb la qual cosa pensem, hem de pensar també que aquests animals, doncs, per la seva vida natural, moren, es poden trobar al bosc, i el que succeeix ara és que aquest nivell d'alarma fa que tot animal mort, o fins i tot tota carcassa que fa molts dies i fins i tot setmanes que ha mort, ens arriba per ser analitzat. Per això el percentatge d'animals que ens estan donant negatiu a dia d'avui és molt superior, com us podeu imaginar, al nombre de positius.
Joaquim Segalés, investigador de l'Irta Cressa, moltíssimes gràcies. Segur que en les properes setmanes i dies en tornarem a parlar perquè ens actualitzi totes aquestes informacions sobre les necròpsies i el que es va esbrinant sobre aquest virus i la seva extensió. Gràcies. Bon dia.
Perfectament. Moltíssimes mercès a vosaltres.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
I anem ara cap a Girona perquè la ciutat acull per primer cop la trobada anual del Moviment Europeu de l'Aigua. Es tracta d'un punt de reunió d'investigadors, activistes i representants públics i de moviments socials per debatre sobre el model de gestió pública de l'aigua. Allà hi tenim a la Sara Barbé i a la Natàlia Bonjoc de la Televisió de Girona. Natàlia, bon dia. Què és el que s'espera d'aquesta trobada?
Hola, molt bon dia. Doncs sí, en uns quants minuts comença aquesta trobada anual del Moviment Europeu de l'Aigua, que s'allargarà fins diumenge aquí a la ciutat de Girona. Es debatrà el model de gestió pública de l'aigua i vull començar a parlar-ne amb Laura Vidal, que és membre d'Enginyeria Sense Fronteres i d'Aigües Vida. Laura, explica'ns una mica per què és tan important que els municipis vagin encaminant-se cap a aquest model públic de la gestió de l'aigua.
Vale, aquesta trobada arriba en un moment on veiem que el dret humà a l'aigua, reconegut per fa anys per les Nacions Unides, s'està posant en risc Llavors veiem que és molt important que els béns comuns i un dret humà com l'aigua es gestioni a mans directes des dels municipis, perquè aquests ens porten a tenir models més democràtics i promouen mecanismes de participació i de democràcia al final. Al final la gestió pública treballa a mans de la ciutadania i no amb uns interessos mercantils que tenen les empreses privades.
Aquesta trobada, com deia, reunirà doncs, investigadors de diverses parts, doncs, també fins i tot d'Europa, i de fet la primera taula la farà en Pedro Arrojo, que el tenim aquí, de la ONU, veritat? Relator, ara el càrrec ens el pots dir tu millor, veritat?
Relator especial, exacte, se dice, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento.
Pedro, ¿de qué nos hablarás en esta primera reunión o dónde te quedarás?
Bueno, voy a plantear simplemente lo que yo creo que se está presentando como cuáles son los desafíos, ¿verdad?, que enfrentamos desde una perspectiva global, pero que luego en cada lugar aterriza esa perspectiva de manera concreta. Y para mí afrontamos primero una crisis global que es particularmente paradójica, ¿no? La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con más de 2.000 millones de personas sin acceso al agua potable, ¿no? Yo creo que la clave no está tanto en escasez, ¿no?, que la fabricamos los humanos, hacemos escaso el planeta, sino que para mí esos 2.000 millones de personas no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida, son personas brutalmente empobrecidas que viven junto a un río contaminado, sobre un acuífero contaminado, cuyas aguas son acaparadas por poderes poderosos, económicos, ¿no? Entonces yo creo que los grandes desafíos son dos, para mí son dos. Hacer las paces con nuestros ríos, nuestros ecosistemas acuáticos, de los que depende nuestra vida, y segundo, promover una gobernanza democrática del agua, entendiéndola como un bien común y no como una mercancía.
Moltes gràcies, Pedro, que vagi molt bé, doncs, Merci.
Un placer.
Una trobada, doncs, que, com dèiem, comença ja en escassos minuts i que s'allargarà fins diumenge amb nombrosos investigadors i amb moltes taules durant tot el dia d'avui, demà i, com dèiem, diumenge.
Natàlia, companyes de la televisió de Girona, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I ara...
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Molts municipis catalans aprofiten aquest cap de setmana llarg per organitzar fires i esdeveniments diversos. És el cas d'Olot, on aquest cap de setmana es du a terme una nova edició de la Fira del Pessebre. La mostra de pessebres ja està també en marxa. Anem-hi en directe amb els companys d'Olot Televisió, l'Aniol Puigverd i el Gerard Puigdemont. Gerard, molt bon dia. Els pessebres ja són a punt?
Doncs sí, molt bon dia. Els pessebres aquí a Olot ja estan a punt des de fa uns dies per encarar un nou Nadal, i avui us explicarem una història ben curiosa i ben bonica que posa molt en valor el pessebrisme olotí, i és que enguany d'alguna manera es commemoren els 325 anys dels primers indicis de pessebrisme a la ciutat. Aquí grans noms, grans artistes com per exemple Vayreda o també Josep Berga i Boix hi van tenir molt a dir per popularitzar el pessebre d'Olot. Estem amb un enamorat del pessebrisme i del pessebre a la ciutat, com és en Miquel Serrat, president de l'agrupació de pessebristes. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Tinguet.
Escolta'm, 325 anys, exactament de què? Què celebrem?
Els primers contractes, els primers documents oficials en què s'encarregaven a gent que fessin, realitzessin treballs escultòrics del pessebre.
Hem de dir que aquí hi havia unes confraries i que la gent estava interessada fa molts anys en comprar aquest tipus d'art, que ara ens pot ensenyar, per exemple, l'Aniol, no?
I una miqueta també, a part, el pessebre de Can Trinxeria, el monumental, que el 1714 tenim les primeres dades. I a més, els artistes feien el decorat de fons i l'acabaven a davant, diem, els artistes escultòrics.
Tu sempre dius que hi ha diversos tipus, diverses fases en el pessebrisme, hi ha els figuraires, hi ha la gent que feia els decorats, però si et preguntés quines són les característiques més marcades del pessebrisme olotí, quines diríem que són?
No, el paisatge. El paisatge de la Garrotxa era el que trobem per tot arreu. I a més, que la figura era abillada de la forma de la pagesia garrotxina.
Per tant, l'escola d'Olot, aquests pagesos amb els pantalons curts, esparracats, tot això, no?
Evidentment. Va començar en Ramon Amadeu, en què la seva obra es va basar, per això et deien l'Amadeu d'Olot, perquè no eren diem personatges bíblics, sinó eren personatges de la Garrotxa.
I breument, com s'ha d'encarar el futur i com es pot fins i tot museïtzar el vostre espai on hi teniu quasi 130 pessebres?
Una miqueta és adaptar aquest ambient, diem, que tenim a la Garrotxa, en el moment actual, o sigui, per parlar dels pallers antics és parlar de molts anys, per tant, és, i sobretot les noves tecnologies, aplicar les noves tecnologies al pessebrisme.
Doncs moltes gràcies, Miquel, ja ho veieu, és una breu història d'aquests 325 anys de pessebre a la ciutat. Ara la Generalitat s'està plantejant museïtzar aquesta seu del patrimoni, n'hi ha molts pessebres de molts artistes, de Modest Fluvià i de molts altres que d'alguna manera són reconeguts aquí, però també arreu del món, i que aquests dies es poden veure aquí a l'Hospici, a Can Trinxerí, al Museu dels Sants i a molts altres indrets de la ciutat, d'Olot.
Falten 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva, el Notícies en Xarxa. Cristina Álvarez, bon dia. Desfeta dels equips catalans a la Copa del Rei.
Sí, van caure eliminats l'Espanyol, el Sabadell i el Sant Andreu, de manera que només queda viu el Barça, que entra en competició a la pròxima ronda, setzens de final. L'Espanyol va caure per 1-0 al camp de l'Atlètic Balears, un equip de segona federació. Una derrota que va molestar molt el tècnic Manolo González.
Si no competim al màxim nivell, no guanyem a ningú. I la veritat és que estic bastant fotut i bastant cabrejat amb el partit d'avui. Demanar disculpes als socis, aficionats, felicitar els Balears per passar l'eliminatòria, perquè ha fet un partit complet. A nivell defensiu han estat bé, agressius, intensos. No hem tirat la copa, hem anat amb tots jugadors del primer equip, però no hem pogut marcar, no hem pogut guanyar i torno a dir el mateix de sempre. Quan nosaltres no competim al nostre nivell, pues passen aquestes coses.
El Sabadell també ha quedat eliminat en perdre contra el Deportivo d'Antonio Hidalgo, líder de segona divisió, per 0-2. Els arlequinats van fer una molt bona primera part, però en la segona els gallecs van ser més eficaços amb els gols de Cristian Herrera i de Rubén López. I el Sant Andreu va estar a punt de donar la sorpresa davant el Celta, però va acabar cedint a la tanda de penals. Alexis García va avançar als andreuencs ja a la pròrroga, però de seguida va respondre el Celta amb l'empat de Borja Iglesias. Des dels 11 metres, Sergi Serrano va enviar fora el seu llançament. No hi haurà assemblea extraordinària a la Federació Catalana de Futbol per avançar les eleccions a la presidència, tal com havien demanat 442 clubs catalans. El president, Joan Soteras, es nega a convocar l'assemblea extraordinària, diu, per deficiències greus en la recollida de signatures. Després de revisar les 442 presentades, només se n'han declarat vàlides 186. A més, Soteras assegura que els clubs promotors han fet un ús fraudulent dels estatuts.
L'únic que busquen és fer soroll. Per què? Bueno, si hem anat ja tres vegades a les urnes i no es guanya, doncs bueno, per tornar a tenir aquesta casa al seu abast, ho volen lograr doncs, pel camí irregular, que és el soroll. Soroll, la mentida i l'engany als presidents i als clubs catalans.
El Barça de bàsquet visita avui la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, un dels equips més en forma de l'Eurolliga. L'equip serbi encadena 7 victòries consecutives a casa i amenaça un Barça que segueix adaptant-se a la idea de Xavi Pascual. Els blaugranes també es presenten al duel amb sensacions positives després dels dos últims partits. L'equip ha viatjat a Belgrat sense la Provítola ni Juan Núñez, però amb la novetat de Nicola Kusturica.
Probablement l'equip més en forma de la competició i especialment a casa, que juguen amb una intensitat superior, no? A nivell defensiu, com utilitzen el cos i com corren en totes les situacions. Penalitzen molt les pèrdues de pilota. Una part molt important del partit serà controlar les pèrdues de pilota i controlar el rebot defensiu, que també és una altra cosa que l'equip té que millorar moltíssim.
I el Baxi Manresa rep avui l'Hamburg a l'Eurocup abans de visitar la penya diumenge. Ho fa amb la baixa d'Alfonso Plummer, que està a punt de marxar del club vegenc per deixar espai a un nou reforç estranger. El nou Congost es tornarà a omplir a 9:15 amb la visita dels alemanys. Aquest Manresa Hamburg i l'Estrella Roja Barça serà a les 8 del vespre.
Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana, adéu.
I nosaltres, com cada divendres, fem un repàs a les principals estrenes de cinema de la mà del nostre company David Navarro.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi un kilo. Lo conocéis como si fuera tu hermano.
Golpes ens explica la història del Migueli, un delinqüent que surt de la presó a principis dels 80. Vol mirar cap al futur, però abans ha de tancar ferides del passat. Per fer-ho necessita diners i els necessita ràpidament. Amb la seva antiga banda fan un seguit de cops a bancs, joieries i fins i tot un casino. Llavors la policia encarrega al seu germà, en Sabino, interpretat per Luis Tosar, que l'atrapi.
Tu sabes lo que puede caerte por lo que estás haciendo.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él.